els seus treballs us va agradar més. Respostes al 663-99-30-62, 663-99-30-62, missatges de veu o missatges per escrit.
Fàcil, això, eh?
I tindreu aquesta cistella Cabravo, que jo crec que s'ha metamorfoseat en aquest mes de desembre en un veritable lot de Nadal.
Absolutament.
I espaguetis.
Escolta, una cistella que sortejarem el proper divendres.
Sortejarem dijous.
Perdó. El proper dijous. Sustejarem. Que setmana curta, és veritat.
Sustejarem dijous perquè divendres tenim festa aquí a la
tota
ràdio,
la roda,
cosa inèdita, eh? Un festiu que no treballem.
Mira,
està bé. Aquí este, això és molt d'agrair. Per tant, avui, no, aquesta setmana només tenim 4 dies per participar. Mm-hmm. Sorteig dijous d'aquesta cistella meravellosa del
Nadal. Que bé. Gràcies, Rafa.
No, home, no.
Fins ara. Anem a publicitat i de seguida amb nosaltres, no t'ho creuràs, eh? Toni Picó.
No.
Irene Pardo. I Javi Rodríguez per valorar.
Moltíssima elegància, moltíssima elegància.
Vinga, va, fins ara.
Ràdio Estel.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com els torrons Duito o Eroski senyalitzats amb la segona unitat al 70% a 69 cèntims. Capravo, el Nadal que enamora.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per beure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com. Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com. amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De tertúlia.
Gairebé 4 minuts que passen de les 10 del matí. Aquest matí que saludem en aquest primer cafè, en aquesta tertúlia de la caravana, Irene Pardo. Ella és presidenta de les noves generacions del Partit Popular a Catalunya. Irene Pardo, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Toni Picó, advocat que normalment també ens acompanya en aquesta taula de debat. Toni, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I Javi Rodríguez, ell és comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i Polítiques LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona. Javi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, jo us ho dic perquè aturarem aquesta taula de debat cap a 11:15 del matí, que parlarem amb l'actor Pep Cruz, gran amic d'ella. Xicos, vull preguntar per Concha Velasco. El Toni em deia, de què parlarem avui? Dic, home, s'ha anat una de les grans, no, Toni?
Jo estic molt content que m'hagis posat aquí en aquesta tertúlia amb gent jove. Perquè quasi només podré respondre jo aquesta pregunta. I així, de rellesquillada, de rellesquillada, perquè ells no sé quines referències tenen de la Concha Velasco.
Sí, home, sí, segur.
Sí? Sí.
Jo crec que tots hem ballat alguna vegada la xica Yeye.
Sí, home.
No? I després, el sorpresa, jo el vaig a pillar una miqueta, però tots igualment...
No sé, abans de la Gemio va ser, no?
Sí, però jo era molt petita, però sí que me'n recordo. sí que me'n recordo. O ja era la Gemio, ja no ho sé, m'estàs fent dubtar. Però sí, sí.
Jo, poqueta cosa. No podré dir massa més. Sí que és veritat que la presència televisiva...
Perdona, ja em permetràs sí. perquè ens acabem de conèixer, però és asquerosament jove.
No, no, bueno, sí que és veritat que ha tingut presència televisiva durant molts anys, no? I, però poca cosa més, tampoc. Tampoc ho sabria dir.
Doncs no tens resposta.
Ja està. Va, parlem de coses més, més serioses. A part de, evidentment, que ens hem d'agafar en sèrio la mort de Concha Velasco, en parlarem properament als darrers minuts, però un dia com avui també estem pendents del Pròxim Orient, i és que les forces armades israelianes ja han confirmat l'inici de l'ofensiva militar terrestre al sud de la franja de Gaza, tot plegat després que aquella treva s'allargués un dia més del previst. El Departament de Defensa dels Estats Units, però, també informava ahir d'un atac a un buc militar situat a la zona del Mar Roig. Semblaria ser per part del Iemen, cosa que embolica la troca una mica més. I el Toni, que s'ho mira tot amb cara de seriós.
No, jo crec, de totes formes, entenc el que dius, però embolica la troca, però jo crec que està molt parada. I això és el bo, no? Ho haríem dient fa molt temps, des de l'inici de la guerra, no?
Ja sent sincers, Toni, ahir quan et vas assabentar la notícia del buc americà, jo crec que, com la majoria de ciutadans, no vas fer ai.
Sí, evidentment. Però és que tot això podia haver passat fa molt temps. I abans, i amb una escala superior, i repetir-se, i no ha passat. Per tant, jo crec que, en aquest sentit, tots aquells estats que podien entrar en el conflicte, si més no ho estan fent de forma directa. De forma directa, de forma indirecta, ho poden estar fent, però no de forma directa. I, per tant, jo crec que això és una bona notícia. O sigui, circumscriure el conflicte únicament on està... malgrat que estem en contra d'aquest conflicte, que no ens agrada aquest conflicte té penalitats importants, no s'està extenent més enllà d'allà, i per tant això crec que és molt, molt, molt important.
Irene, per cert, que ha passat el que ha passat a França també, ara ho estava veient
a
les notícies del 324, nosaltres ho hem explicat també, aquest atac terrorista d'aquesta persona que hauria atacat dins d'una comunitat catòlica, em sembla, i que deia que no podia més amb les morts a Palestina, etc.
Bueno, per sort, són fets de forma molt, molt puntuals, no? L'islamisme sí que és veritat que rau en molts països d'una forma molt important, i a Occident doncs, l'hem patit en diversos moments, i aquí a Espanya, França també té un problema del fundamentalisme islàmic, que és molt diferent i s'ha de separar, no, moltes qüestions que s'intenten barrejar a dia d'avui sobre la taula, no? El que estem veient a Israel sí que és veritat que preocupa, no? El fet de que Iran estigui enmig de tot això i de més. Jo, de veritat, ja arriba un moment amb tots els temes aquests d'internacional que ens perdem una mica tots en quin moment es troben i de quina manera poden afectar. Però, com bé deia aquí el company, de moment afecta a la zona d'Israel amb la franja de Gaza, i veurem com desenvolupa. Sí que és veritat que el que s'ha de demanar és aquesta mediació una mica internacional, no, perquè aquests atacs acabin amb una treva, perquè la veritat és que està morint moltíssima gent a la franja de Gaza, i doncs, és preocupant, no? Però també és preocupant, doncs, el terrorisme que també viu Israel des de fa molt de temps, i que també s'ha de posar punt i final i s'ha de condemnar, cosa que no està passant, per exemple, com a Pedro Sánchez, que un grup terrorista com Hamas el felicita per les seves paraules que va tindre la setmana passada, no? Això tampoc pot passar. Sí que és veritat que estem veient atacs on podrien ser inclús qüestionables dintre del marc de les Nacions Unides com a autodefensa, com a país, que jo considero que un país té dret a aquesta autodefensa sempre i quan estigui dintre del marc legal de les Nacions Unides, però, hombre, el que tampoc es pot fer és blanquejar d'aquesta manera el terrorisme. És a dir, Israel no està atemptar contra la població civil de Palestina. Va contra Hamas i contra aquest grup terrorista. I com tot atac, desgraciadament i desafortunadament, mor gent innocent, que és el que està passant tant a Israel com el que està passant a la franja de Gaza. La diferència està en que uns s'hi estan ensenyant els morts i els altres no els estan ensenyant. Però tant uns com els altres estan tenint morts civils i morts molt, molt violentes.
Per cert que el govern d'Israel ja ha criat a files l'ambaixadora espanyola per renyar.
Bueno, és que clar, és que estem vivint una crisi internacional sense precedents, al qual Pedro Sánchez, el president d'Espanya, ens està posant en el punt de mira. I és que tenim la presidència com a país de la Unió Europea i sense consens cap ni un, està donant uns titulars i està fent un posicionament internacional sense cap consens, on hem de recordar que Israel és un soci prioritari d'Occident i d'Europa en quant a la lluita contra el jihadisme. Per als seus serveis secrets, els seus serveis d'intel·ligència, ha ajudat molt a Europa i ha ajudat molt a Espanya. Òbviament, Israel és un país seriós que no deixarà de proporcionar aquesta ajuda, per molt que el president d'Espanya se li invagi, i permeteu-me que s'ho digui, l'olla amb aquestes declaracions que emet de forma unilateral. És que, de fet, la pròpia Unió Europea està atònita mirant aquestes declaracions. És a dir, mai a la vida, i això ha passat amb la posició d'Israel envers Hamas, però també va passar amb el tema d'Argèlia, el Marroc, el Sàhara, és a dir, mai havia passat mai abans cap president ni del Partit Socialista ni del Partit Popular que de la política exterior tingués una posició unilateral sense consens, perquè la política exterior ha de ser una de les polítiques, igual com podria ser educació o sanitat, no? Però les posicions en temes internacionals han de ser de consens majoritari entre totes les forces polítiques, perquè això implica relacions a futur o relacions que poden posar entre dit certs temes econòmics, inclús de subministres com el gas, el petroli i de més. I en aquest cas doncs, hem vist l'última, que és aquesta posició unilateral, amb una posició que ha deixat atònita tota la comunitat europea, no?
Mm-hmm. Javi, jo discreparé, crec que estem veient...
Crec que estem veient... L'Iraq és la mateixa? Va ser també de consens de totes les forces polítiques?
Toni, escoltem el Javi.
Sí, jo és que crec que estem vivint realitats totalment diferents. No? Jo crec que podem estar orgullosos de la postura que ha tingut el govern d'Espanya, perquè ha tingut una postura valenta de defensar les vides innocents, que és una postura que no tothom ha tingut. És una postura que avui mateix deia el president del govern, no? Que hi ha una part d'Europa que comparteix i hi ha una altra part d'Europa que prioritza altres aliances històriques, però en el cas del president d'Espanya jo crec que podem estar contents de que ha tingut la valentia de no adrantar-se davant del que està passant, no? I estem veient que no estan morint uns pocs civils, no estan morint unes poques desenes de civils, sinó que estan morint a milers, i estan morint milers de nens i nenes a la franja de Gaza, no? I crec que, vaja, jo em quedo molt sorprès perquè, precisament, si a Espanya se li dona bé una cosa és promoure la pau a nivell internacional. I vaja, la solució dels dos estats va ser la solució que va plantejar Pedro Sánchez sent un dels primers líders mundials que ho feia, i ara pràcticament tothom està en aquesta tesitura, no? En la tesitura de que la solució final passarà per dos estats. Per tant, crec que hem de confiar en que la postura que està tenint Espanya és una postura valenta, és una postura que no està basada en interessos econòmics, sinó simplement està basada en les vides innocents que s'han de protegir i s'han de vetllar. I, per tant, dir que s'està blanquejant a Hamas quan realment el que s'està fent aquí és simplement defensar les vides innocents, que és l'únic que ha dit. De fet, està dient que, Irene deia, la comunitat internacional està atònita davant les paraules de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha dit el mateix que has dit tu. Pedro Sánchez ha dit el mateix que has dit tu.
A mi no em felicita, que es respecti a mi no em felicita
el dret
Hamas,
internacional, no sé, perquè Hamas no sap el que estàs dient tu a Ràdio Estel.
No, és que però, han sortit molts líders i l'únic que han felicitat ha sigut a Hamas.
Sí.
No hem vist a cap ambaixador d'Israel cridant a files a cap ambaixador d'altres països. Per què sí a Pedro Sánchez? Alguna cosa haurà dit que no han dit a la resta.
Per començar, hi ha crisis diplomàtiques a diversos països, perquè a Bèlgica també se'ls ha demanat explicacions per part d'Israel,
i els estats
no s'han de subjugar al que pensi Israel ni qualsevol altre país. Mm. Espanya té prou entitat com per no per tenir, vaja, el seu posicionament i ser lliure de fer el seu posicionament. Però el Pedro Sánchez aquí el que ha dit és que es respecti el dret internacional.
Toni, faré un intermig entre els dos.
Vinga, va. Fas de verificador?
No.
Que se'n parlarem.
Deixem-ho. A veure, jo crec que Pedro Sánchez no ha dit res que no tingui un mínim seny. O sigui, em sembla correcte. No em sembla incorrecte el que ha dit. Vull dir, però, per una altra banda, calia que el president del govern fes aquestes declaracions. Estic d'acord que en política internacional... O sigui, el joc de la política internacional és molt complexa. I els matisos són molt, molt, molt importants. Podria haver matisat aquestes declaracions? Segur. Hem deixat de ser part de la solució, ara per ara, del conflicte? Possiblement. Doncs possiblement, no? Per tant, en resum, no va dir res de l'altre món, que podem compartir ja tothom, però, com a president del govern, crec que hauria de tenir més en compte una perspectiva, que és la política internacional, cosa que jo, personalment, no tinc, no és necessari que la tingui, perquè les meves declaracions, com deia la Irene, doncs no tenen cap transcendència, no? Més enllà del que pugui dir la meva família, els meus amics o la persona que m'escolta.
Jo, deixant de banda, crec que Pedro Sánchez no ho va fer per una qüestió de mediació internacional, sinó ho va fer per una qüestió, i és una opinió personal, d'ell pels seus socis i per la seva gent. És a dir, aquelles paraules que va exposar va ser un cliquet d'ull, es diu, no? Un guinyo. Per als seus socis de govern, que no deixa de ser Sumar, veiem que dintre de l'equip de govern hi ha persones molt distants d'altres ministres, és a dir, hi ha ministres que no tenen res a veure uns amb els altres. Jo no veig una Margarita Robles al costat d'una Cira Rego, és que són totalment antaposades. I defensen totalment coses diferents. Vale? Llavors, totalment coses diferents. I és veritat que, per exemple, una ministra com la senyora Margarita Robles, durant aquests últims 4 anys, no ha fet cap declaració en temes molt, molt polèmics, i tens a una Cira Rego fent declaracions o tuits antics, però tampoc tan antics, de fa 3-4 anys, viva Marx, viva Lenin, banderes de Palestina, que no és res dolent, sinó el caire o el camí que li dona amb altres ministres. No? Jo crec que Pedro Sánchez té la necessitat actual, per les condicions que té dintre del govern, de fer aquests guinyos amb aquestes paraules. No? I no ho va fer per mediar... Què farà Pedro Sánchez amb aquestes paraules més enllà de crear una polèmica o un conflicte internacional o un conflicte a Espanya per aquestes paraules? Va ser justament les setmanes en què s'estava configurant el govern d'Espanya i justament va fer aquestes declaracions que, bueno, les pots veure més o menys acertades. Jo les vaig veure totalment no apropiades per un president del govern i que hauria d'anar més en compte i de ser més prudent. No ho va ser perquè li interessava més no ser-ho que ser-ho.
Javi. Vaja, jo crec que estem barrejant molts conceptes. No, Cira Rego, evidentment, té declaracions sobre Palestina perquè és d'ascendència palestina i, evidentment, és una cosa que li toca de prop i, per tant, farà les seves declaracions en el marc del que defensa el seu partit, que no és el mateix el PSOE que Sumar. Això per començar. Però en segon terme, a veure, a Pedro Sánchez hagués tret la investidura i hagués fet el pacte amb els seus socis de govern independentment de les seves declaracions sobre Palestina. Pedro Sánchez ha fet declaracions sobre Palestina perquè la societat espanyola el que vol és pau. I la societat espanyola s'emporta les mans al cap quan veu el que està passant ara mateix a la Franja de Gaza. Si Hamas estigués fent ara, en aquests moments, estigués fent el mateix que el que va fer el 7 d'octubre, que Pedro Sánchez, per cert, va condemnar, si estigués fent el mateix, Pedro Sánchez ho estaria condemnant, també. Però és que ara mateix només hi ha un bàndol que està fent el que està fent a la Franja de Gaza.
Crec que no tens gaire idea del que està passant a Israel.
Tinc bastant.
A Israel i a Palestina, primer perquè no ve del 7 d'octubre, això ve més de 70 anys, sí. El conflicte d'Israel i Palestina. Ni un té la raó, ni l'altre té la raó, sinó aquí dos actors... podríem dir que si analitzes bé el conflicte, segurament en alguns moments et posicionis més simpatitzant d'un bàndol que de l'altre. Si ho sintetitzes i ho analitzes bé, el problema no ve del 7 d'octubre. És a dir, allò va ser un atac terrorista per part de Hamas, sí. I que va utilitzar els propis palestins i que utilitza els propis palestins per fer el que està fent. És a dir, és que no és Israel contra Palestina, si és que els propis de Hamas que estan a la Franja de Gaza utilitzen els propis palestins, si és que s'han vist inclús vídeos on s'han intentat tallar com els propis palestins acusen a Hamas del que està passant a dia d'avui a la Franja de Gaza. És que és així el que s'està intentant venent a tots els mitjans, que jo crec que tenen part de culpa de no ensenyar la realitat, és que sembla un atac d'Israel contra els civils a Palestina, i això és no entendre el conflicte que està passant dintre d'allà.
A bones hores, mangas verdes, que deia aquell, però per qui no ho sàpiga, Pedro Sánchez, que li va dir el primer ministre israelià allò de que no estava segur si estaven seguint el dret internacional, eh? Segons tu, Irene, l'estan seguint?
No, és que no en soc conscient tampoc...
El dret humanitari internacional, perdó.
El dret humanitari internacional, és que no en soc conscient exactament. Jo no soc ningú ni tinc la legitimitat per parlar de si un país està seguint el marc internacional dels drets humans. És que, òbviament, per mi una mort d'un civil és massa. És a dir, per mi la mort d'un innocent en un conflicte polític de territori, com li vulguem dir, a Israel, Palestina, Ucrània, Rússia, i a tants països de l'Àfrica o a tants països d'Orient Mitjà on estan vivint contínues i perpètues guerres entre ells. És a dir, per mi la mort d'un innocent ja és massa.
I això és el que diu Pedro Sánchez.
Això no ho diu Pedro Sánchez.
Això és el que diu Pedro Sánchez.
El Pedro Sánchez fa una postura política d'un país en concret com a president de govern d'un país. Llavors, has de tindre molt de cuidado perquè al final un país, més enllà de la seva posició, del que tu puguis pensar de forma personal i unilateral, pels interessos que tu vulguis, estàs comprometent a un país sencer. Torno a repetir les meves paraules. Israel és un soci prioritari importantíssim per Occident, per Europa i sobretot per Espanya, que ens ajuda.
Però això no vol dir que se li doni carta blanca. Pues, és que això no vol dir que se li pugui donar carta blanca.
Ningú està donant carta blanca. El que passa...
Precisament això és el que fa Pedro Sánchez, no donar-los carta blanca.
S'ha d'entendre també un país que està patint contínuament el tema d'Israel perquè no s'accepta per part de Palestina l'estat d'Israel, no? Llavors, també s'ha d'entendre aquesta posició, i és que al final Israel està dintre de l'Orient Mitjà, és un país, diguéssim, que està civilment tranquil, no?, rodejat de països molt conflictius. I aquesta necessitat de defensa és contínua. I hem d'entendre també la posició d'Israel quan es refereix a aquesta d'autodefensa.
Però és que Pedro Sánchez... És que estàs dient exactament
Espanya,
el mateix que diu Pedro Sánchez.
Rodejada, no? Imagina't, França amb les seves guerres, terrorisme islàmic...
Però és que Pedro Sánchez reconeix el dret d'Israel a defensar-se, però el dret d'Israel a defensar-se no passa per bombardejar escoles, no passa per bombardejar hospitals, no passa per... Passa per demostrar...
Entraríem al tema dels hospitals i les escoles, que sí que és veritat que impacta quan dius Israel, bueno, quan surt Israel ha bombardejat un hospital.
Un camp de refugiats.
Un hospital. I després veus els serveis intel·ligents d'Israel entrant en aquell hospital i resulta ser que allò és un camí, un laberint de túnels i de campaments... De precisament dels terroristes de Hamas, no?
No ha quedat demostrat. Israel, és que això precisament no ha quedat demostrat. Això és el que diu Israel.
Israel,
però no ha quedat demostrat.
Israel no està bombardejant escoles on hi ha 400 nens i cap terrorista de Hamas. Està bombardejant precisament punts claus on estan els terroristes. I, òbviament, torno a dir, òbviament una bomba no va dirigida a una persona en concret. Desgraciadament, una bomba mata, segurament, alguns terroristes i moltíssims nens, nenes, dones i homes que no tenen cap culpa del que s'està vivint. Al igual que no tenen cap culpa de viure el terror del que significa Hamas. Que hem de veure i hem de recordar què és Hamas. Que és que Hamas fa un mes i mig estava publicant fotografies de nens decapitats a les seves cunes. Això és Hamas. I Hamas utilitza precisament com a rehens dones i nens, per sembrar el terror dintre de la seva població, que és la població palestina, que són els principals, les principals víctimes.
Però és que ningú està justificant aquí, ningú està justificant aquí les pràctiques de Hamas.
Escolteu una mica el Javi també i després
no,
el Toni.
Simplement que ningú està justificant aquí les pràctiques de Hamas. Hamas és una organització terrorista i se la condemna com a tal. El que no pot ser és que en contrapartida, per lluitar contra una organització terrorista, matis a 5.000 nens i nenes. Què passava
amb
allà?
Clar, és que vosaltres sou més de sentar-vos en una taula a Ginebra i segurament us sentaríeu amb els terroristes de Hamas amb una taula a Ginebra. Però saps què passa? Que a vegades...
No, aquí l'únic que va negociar amb terroristes va ser José María Aznar.
Sí,
que va negociar amb terroristes va ser José María Aznar quan parlava del Frente de Liberación.
Menys mal que quan t'estiguin sentint els oients estarà dient però què diu aquest nen? Perquè és que clar, és que dir que només ha sigut l'Aznar el que s'ha sentat amb els terroristes, venint d'on ve el Partit Socialista...
Per començar, jo no t'he faltat el respecte.
D'una forma molt carinyosa, de veritat.
Segur.
Que no se'l malentengui. Ha sigut de forma carinyosa, perquè segurament segurament no em porti tant temps amb tu, que sembli més vella. Però... no, per ficar-li una mica de gràcia a l'assumpte, no. Segurament, no, de veritat...
És molt més jove que sembla.
Segurament no ens portem tant, segurament no ens portem tant.
És que jo crec que deu ser tu més jove que jo. Jo crec que deu ser tu més jove que jo, eh?
Va, deixem parlar una mica el Javi, que estava intentant argumentar una mica la seva posició.
No, simplement el que ja he dit, o sigui, crec que no es pot justificar ni una cosa ni l'altra, no es pot justificar els actes terroristes de Hamas, tampoc es pot justificar l'actitud desproporcionada d'Israel. I Pedro Sánchez l'únic que ha dit és que Israel té dret a defensar-se, però en els límits del dret internacional humanitari. Jo crec que tots ho podem compartir i crec que és una posició valenta de la que podem estar orgullosos, que el nostre país, en lloc de prioritzar interessos econòmics o en lloc de prioritzar interessos estratègics, simplement diu el que troba que és just. I jo crec que en això crec que ens podem trobar tots.
Toni. En les últimes paraules del Javi crec que podem trobar llocs comuns, no? I penso que això és important. En el sentit de que l'actitud desproporcionada d'Israel no podem acceptar-la i que els actes de Hamas tampoc són acceptables, perquè són terroristes, no? Per tant, jo penso que aquí ens podem quedar en que, si més no, els tres estem d'acord en això. El conflicte ens supera absolutament, no el conflicte d'ara, sinó, com deia Irene, des de fa 70 anys, no? I les causes són complexes. Jo no sé si ho ha estat a Israel, no sé si heu estat a Palestina. Jo a Palestina no he estat. A Israel, sí. És un país complexa. Com a mínim complexa, no? I Palestina també ho deu ser. Per tant, en aquest sentit, esperem que en algun moment en aquest moment el conflicte acabi d'alguna forma, que acabi de la millor forma possible, malgrat que no ho sembla, i que es comencin a buscar solucions o que es continuïn buscant solucions. Vull recordar que abans del 7 d'octubre, països àrabs començaven a tenir relacions amb Israel. I això em sembla molt, molt important. Molt important. De la mateixa forma que em semblaria important que cada vegada més països reconeguessin a Palestina també com a estat. La solució dels dos estats em sembla la més coherent. No sé si en aquests moments, i des de fa uns anys, és la més possible. No ho sé. Però en aquest sentit penso que hem de continuar avançant.
27 minuts gairebé que passen de les 10 del matí. Va, fem una cosa. Anem a publicitat i de seguida parlem amb l'actor Pep Cruz de Concha Velasco uns minutets, però és que queden temes pels que parlar. T'has d'enhorabona avui, Toni.
I doncs?
Avui, un dia com avui, fa 5 anys que el Consell General del Poder Judicial té el mandat caducat. Avui. Felicitats a los premiados.
Ràdio Estel.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.
Mama Duixa ens presenta Ritiqui. Mama Duixa és el pseudònim de Bruno Fabrizi. El barceloní Mama Duixa veu de la música urbana, però també veu de la cançó d'autor. La fusió dels dos gèneres donen fruit a unes cançons originals, tendres i amb molt de ritme. Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. Tens que donar-te'n separat. Mama Duixa, Ritiqui. Amb el suport del Departament de Cultura. Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per beure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Dos quarts d'onze del matí, mireu, aquest cap de setmana, amb tota l'estima del món, a tot arreu, ha sonat un himne com aquest.
No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré.
I és que dissabte ens assabentàvem de la mort de l'actriu, cantant, ballarina i presentadora de televisió Concha Velasco, com se la coneixia als seus inicis Conchita Velasco, un veritable mite de la cultura i de la interpretació. Concha Velasco tenia 84 anys i en feia només dos de la retirada dels seus estimats escenaris. La notícia la confirmaven els fills, Manuel i Paco, a través d'un comunicat enviat als mitjans de comunicació. Una carrera que començava amb La Reina Mora, quan l'actriu només tenia 15 anys. Assoliria la seva fama amb Les xiques de la Cruz Roja l'any 58, que la situaria entre noms de primera fila com Toni Leblanc, Arturo Fernández, Alfredo Landa, José Sacristán o Manolo Escobar. Més de 80 llargmetratges, obres de teatre i sèries de televisió, programes i concursos com Sorpresa, Sorpresa o Velvet, només per nomenar-ne algunes, que la van convertir en tota una icona del panorama cultural nacional, una trajectòria per la qual el 2013 va rebre ni més ni menys que el Premi Goya d'Honor. Més enllà d'això, una dona lluitadora, una apassionada de la seva feina, que va saber reinventar-se i que ha rebut durant tota la vida l'aplaudiment unànime del públic i de la crítica. I això és dir molt. Per valorar la seva figura ja podem saludar a aquesta hora un dels seus grans amics aquí a Catalunya. És l'actor i director de teatre de televisió, Pep Cruz. Bon dia, Pep, què tal?
Hola, bon dia, com esteu?
Pep, deixa'm preguntar-te, perquè el dissabte passat coneixíem la notícia. El primer que et vull preguntar és com et vas sentir quan et vas assabentar de tot plegat.
Bueno, jo havia mantingut el contacte amb ella, ens parlàvem per WhatsApp, i jo ja sabia que això s'estava acabant, era una espelma que s'acabava, havia de passar un dia d'aquests. Sí. Era aquest moment que passa com sempre, no?, quan tens un parent o un amic, per gran que sigui, per més que sàpigues que allò s'està acabant, quan s'acaba és com unes garrapades a la pell.
De seguida et preguntaré pel llegat de Concha Velasco, però més enllà de Concha Velasco com a artista, com era Concha Velasco a la distància curta?
Era una persona amb molta naturalitat. Saps què vull dir? No era un fantasma que es creia el seu èxit. No, era una persona que els camerinos em feia a casa seva. Tenies que veure com eren els camerinos de la Concha, amb la foto de la seva mare, estampetes, flors, tot on enviava coses. I com que anàvem a fer llargues temporades, a vegades, doncs, entraves allà i donava la sensació que entraves en un pis. Saps? No era una persona que feia ostentació del seu talent i del seu geni, sinó en el tracte quotidià, doncs havíem anat a dinar moltíssimes vegades amb ella, amb en Pau i tal, i era una persona d'una senzillesa extraordinària.
I com a artista, quin llegat és el que deixa sobre els escenaris?
Home, jo crec que és la persona, segurament, més polifacètica que ha existit en el Regne d'Espanya durant els últims 200 anys, perquè és que sabia fer de tot, va fer de tot i ho va fer tot bé. Televisió, teatre, cinema, de tot, i musicals, obres dramàtiques. Tenia un talent per saber, camaleònic, sabia posar-se en qualsevol mitjà i saber-ho fer bé. I és clar, això, sabia fer tragèdia, sabia fer comèdia, sabia fer drama. Això és una qualitat que jo ho he vist en molt poca gent.
Pep, si no erro, ara mateix estàs a Madrid fent el lector de libros i precisament a Madrid es va poder veure la vella de Concha Velasco al Teatre La Latina, no en podia ser un altre. No sé si vas poder acostar-t'hi o no.
Sí, vaig acostar-m'hi, però vaig acostar-m'hi massa aviat, perquè obrien La Latina a l'una i mitja, jo a les dues ja era allà. I vaig arribant allà. I era un autèntic mare magnum de fotògrafs, de periodistes, de gent amb càmeres de vídeo. Quan vaig arribar, estaven... va passar la Ayuso a mig metre de distància, perquè estava a la porta per a veure si podia entrar, i llavors només van deixar entrar, diguéssim, les autoritats. Al cap d'una estona arribava en Pedro Sánchez. Vaig sentir les broncades, vaig dir que és molt fort això, que un dia que es mor una persona, que tu vas allà fer un homenatge, et ve un president d'un govern i canvies de política i poses a esbroncar uns i els altres aquí de presidente, presidente, saps? És que això és el símptoma de l'esquizofrènia d'aquest país. I és una vergonya, perquè llavors on queda la Concha Velasco? Ja l'han deixat, ja l'han mort i enterrada. Saps? Llavors es va anar a la política pura i dura, que aquí m'ha dit és el que es porta. Mm. Però total no vaig poder entrar, i vaig enviar un WhatsApp a en Manuel, el seu fill gran, i ja suposo que aquest WhatsApp que vol sentirà, d'aquí un mes així li faré una trucada.
Vosaltres vau fer un musical junts, que era aquell famós Hello Dolly, d'això fa més de 20 anys. Què en recordes d'aquella època?
Home, vam estar 2 anys ja fent aquesta obra. És de les obres que he fet durant més temps, potser a part del Maricel, que vam córrer per tot Espanya. Érem uns emplenant tots els teatres cada dia, a totes les grans capitals. Va ser espectacular i m'ho vaig passar molt bé. Vaig fer una ruta turística i gastronòmica que no veies, perquè no anàvem un dia, no? Era tu, perquè, per exemple, a part de València, que vam estar un mes i com que vam emplenar cada dia, al cap de 6 mesos i vam tornar un altre mes, que es va tornar a omplir, doncs nosaltres quan anàvem, per exemple, a Sevilla, fèiem la Conxa amb Paco i jo i anàvem el dimecres per la roda de premsa. Llavors fèiem dijous una funció, divendres, dissabte i diumenge, 2 funcions cada dia, d'un musical que durava 3 hores. Jo, quan arribava divendres, me semblava que tenia que escalar l'Himalaya. Se'm feia com una patent. Pensar que estaria 3 dies fent 2 funcions cada dia, entràvem a les 2 de la tarda i sortíem a 2 de la nit. No era fàcil. I ella no va suspendre ni una sola vegada. Jo l'he vist treballar amb un dit del peu trencat, amb una mà trencada, afònica, saps?
Déu-n'hi-do.
I la gent, un musical, afònic, però feia, tenia tanta gràcia. Quan no hi arribava, ho deia parlant, i la gent ni s'enterava que havia parlat, saps? O sigui, mai va baixar la qualitat de l'espectacle, tot i que ella a vegades treballava amb unes condicions físiques molt dures.
De fet, abans ens ho deies, Pep, que ella cantava, ballava, era un talent absolut del de l'escenari, i per tant era una artista integral, com ens deies, però una cosa que feia molt bé era que aconseguia connectar molt profundament amb el públic, eh? Què tenia d'especial la Concha Velasco?
Bueno, la Concha Velasco tenia llum, li brillaven els ulls. Si tu ara tanques els ulls i t'imagines la cara de la Concha Velasco, veuràs uns ulls que brillen. Sí. I una rialla espectacular. I aleshores, com ella diia, a mi dame una escalera, i veuràs que la cosa funciona. Cap dona del món baixava les escales tan bé com baixava la Concha Velasco. Era una vedet nata, saps? I això fa que... I a més, jo ho veia, jo al·lucinava les dones els dies que actuen, que eren guapa, guapa, preciosa, guapa... I és que els tenia enamorats a tots. I jo, el dia que vaig anar aquí a la Vella, quan vaig acabar el Lector por Horas, que és l'obra que estic fent al Teatre Badia, doncs vaig demanar al públic un aplaudiment per la Concha Velasco, que no
puc acabar... Ui, es deuria enfonsar, allò.
Es va enfonsar, la gent dreta aplaudint. Saps què vull dir? Un teatre, que el Teatre Badia, que és un teatre i una mica de culte, saps d'aquests que fa... que no fa teatre comercial, però fa teatre... diguéssim, intel·lectual, per dir-ho d'alguna manera. Doncs, escolta, estava ple el teatre, eh? Es van aixecar aplaudint, bravos. És que vol dir que val més caure en gràcia que ser graciós.
Passar-te al Lector de Libros, que l'estàs fent a Madrid, al Teatre Abadí, ara ens ho deies.
El Lector por Horas,
que ja va ser aquí a Barcelona. Tornaràs a Barcelona amb ella o no?
Ho estan mirant, perquè aquí ha funcionat com un tiro, i si aleshores possiblement sortir una gira, si sortís una gira, doncs aleshores segurament tornaria a fer-ho a l'Abiquet.
Doncs nosaltres que ho esperarem de bon grat. Va. Pep Cruz, moltíssimes gràcies per ajornar-nos a recordar avui la figura de Concha Velasco. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran. Gràcies. Vinga, va, nosaltres que volíem recordar d'aquesta manera especial i un dia com avui, després d'aquest cap de setmana, la figura de Concha Velasco, però li deia al Toni que estem d'enhorabona un dia com avui, perquè avui celebrem, deixeu-me ser així d'irònic i de... una miqueta de cinisme també va bé, perquè avui fa 5 anys que el Consell General del Poder Judicial té el mandat caducat. I aquí tenim una popular i un socialista. I comença a tirar-se els plats pel cap. Començo pel Toni, va.
No, jo tanco, que faig la recensió, si sí? vols, el tema. Sí, sí.
Va, Javi.
No, jo crec que no podem ser equidistants amb aquest tema perquè les actituds no són les mateixes, no? Al final, el Partit Socialista sabe a negociar uns noms. De fet, vam estar a punt, no?, d'arribar a un acord amb el Partit Popular, però el Partit Popular ha decidit bloquejar i segrestar aquest òrgan. Al final... qui està fora de la Constitució és el Partit Popular, mentre aquest òrgan no es renovi. Simplement cal posar-se a negociar, trobar un consens amb els noms i complir les normes, que al final és l'únic que es demana. Què està esperant el Partit Popular? A guanyar les eleccions d'aquí 4 anys? No s'entén massa bé aquesta actitud del Partit Popular i al final el que s'ha de fer simplement és avenir-se a negociar aquests noms.
Jo el que no entenc és que no ho entenguin el que s'està demanant. És a dir, el comissari de justícia de la Unió Europea ha demanat que es despolititzi la justícia a Espanya, que està molt polititzada, i el que està demanant el Partit Popular, i és on el que portàvem el programa de les eleccions generals i on la majoria d'espanyols ens van donar l'aval en aquest programa electoral, sent el partit guanyador de les eleccions, és que siguin els jutges els que escolleixin els 12 vocals del Consell General del Poder Judicial. Si són capaços, des del Partit Socialista, d'arribar a acords on poder fer una llei d'amnistia, perquè no poden fer un acord amb el Partit Popular de despolititzar la justícia i on els jutges siguin els jutges els propis que escolleixin els vocals del Consell General del Poder Judicial. Si això el Partit Socialista hagués dit ok, doncs escolta, el Consell General del Poder Judicial ja estaria renovat. Per què ha de ser el Partit Popular el que tira enrere en aquesta petició que s'està fent des d'Europa, des de la Comissió de Justícia de la Unió Europea, on estan dient, ei, senyors, a Espanya heu de seguir la via de més transparència, de més despolitització de la justícia. I el Partit Popular diu, perfecte, molt bé. Doncs, per llei orgànica anem a modificar-ho i anem a fer que els 12 vocals del Consell General del Poder Judicial siguin escollits pels propis jutges. I els jutges del Poder Judicial siguin escollits per les Corts Generals. I el Partit Socialista diu, no.
El Partit Socialista el que diu és que es compleixin les normes de renovació.
No ho farem.
És l'únic que demana.
No ens interessa. Per què no ens interessa? Perquè a dia d'avui fer això és un problema pel Partit Socialista i pel govern d'Espanya. Per què? Perquè actualment la barrera que té el Partit Socialista amb certes coses que volen fer per seguir a Moncloa i que és amb les sessions que està fent l'independentisme, precisament la seva barrera són els jutges. I precisament per això no volen fer aquest mandat que s'està demanant des d'Europa. I aquest és el real bloqueig que hi ha del Consell General del Poder Judicial.
Europa demana que es renovi l'ordre.
És a dir, si el Partit Socialista és tan té aquesta gran capacitat de negociació i d'arribar a consensos i de més, per què precisament en aquest punt no arriba cap tipus de consens amb el Partit Popular? Perquè no li interessa. Per què? Això que està demanant el Partit Popular, que és la despolitització de la justícia, i estem veient com precisament s'està polititzant tot, recallent la cartera de justícia, a la pròpia cartera de la presidència, del ministre de presidència, doncs aquí ja huele mal, no? I huele mal també quan el Tribunal Suprem està dient que hi ha desviació de poder en el nomenament de la fiscal general de l'Estat per elevar-la com a fiscal de sala, no? Com diuen, no, hay que anular este nombramiento porque hay desviación de poder. Clar, què és el veritable culpable? El Partit Popular o el Partit Socialista, que està manosejant, està fotent mà, d'aquesta forma ho diré, per seguir... perpetrant-se en el poder, perquè precisament si té la mà dintre del poder judicial podrà fer tot el que està intentant fer. Ara bé, com despolititzem la justícia, com nomenem amb algun fiscal general de l'Estat que no sigui de la nostra corda i no tingui, no tingui carnet del Partit Socialista, com ho tenia la senyora Delgado, exministra socialista, amb carnet del Partit Socialista, clar, doncs aquí se li compliquen les coses a l'actual govern d'Espanya. I per això aquest bloqueig, i per això aquesta nula capacitat d'arribar a un acord i a un consens amb el Partit Popular.
Aquí,
és curiós que siguin capaços d'arribar a un consens per una llei d'amnistia i no per la renovació del Consell General del Poder Judicial.
A veure, anem als antecedents. Aquest, el sistema actual s'ha posat precisament perquè la majoria la majoria dels magistrats que hi ha en aquest país són d'una determinada tendència ideològica i, per tant, perquè es reflecteixi la tendència ideològica de l'Estat en l'òrgan de govern dels jutges, que no és un òrgan judicial, l'òrgan de govern dels jutges, es va posar que es reflectís les majories parlamentàries i es va establir una majoria reforçada perquè es posessin d'acord els principals partits de l'Estat. Per tant, sempre s'hauran de posar d'acord el Partit Popular i el Partit Socialista en els noms que puguin sortir per les majories que hi ha. Però és que aquí els únics que han dit controlaremos la sala segunda del Supremo desde detrás ha estat el Partit Popular. El portaveu del Partit Popular al Senat se'l va pillar dient que controlaven la sala segona del Tribunal Suprem. Cosidó va dir que controlava la sala segona del Tribunal Suprem. El Partit Socialista l'únic que vol és que es compleixi el sistema actual d'elecció del Consell General del Poder Judicial i és l'únic que demana Europa. Perquè Europa, quan va enviar l'última carta que parlava d'aquest tema, el que demanava és que es renovés l'òrgan que portava caducat. I per això s'ha de venir al Partit Popular. Ara el Partit Popular el que vol és canviar. Ara el Partit Popular el que vol és canviar les normes perquè quan tenia majoria absoluta no li importava tant. Però ara precisament el que vol és que es canviïn les normes perquè siguin els jutges conservadors els que escollin els jutges. Per què? Perquè la majoria no els hi dona, perquè els números no els hi donen. I, per tant, com ens hem de venir tots i ens hem de posar tots d'acord, el Partit Popular ara diu no, que lo elijan los jueces directamente, que los jueces son conservadores.
I això és el que... Portem 5 anys, amb aquesta proposició, és a dir...
Sí, els 5 anys que porta el govern de coalició progressista. Els 5 anys que porta el govern de coalició progressista. Quina casualitat que...
Ho portàvem al programa electoral, inclús quan les enquestes ens deien que teníem 160.
Però és que el que no teniu és la majoria per canviar aquest sistema. Per tant, aveniu a actuar segons les normes
i a renovar el capacitat del govern d'arribar a acords i consens amb el principal partit d'Espanya, que és el Partit Popular.
És que vam estar a punt. Bueno, pues quan sí. Va arribar Feijó, vam estar a punt i hi ha un bloqueig constant, que és que caiga Espanya perquè caiga Pedro Sánchez. Aquest és l'objectiu del Partit Popular.
Deixeu que li pregunti un moment al Toni, que em mirarà estrany, però és que, clar, jo que no entenc de totes aquestes qüestions, sí que li vull preguntar al Toni, qui, a parer teu, Toni, qui ha de nomenar el Consell General del Poder Judicial? És a dir, ha de ser per votació dels mateixos jutges, ha de ser el Poder Legislatiu, qui ho ha de fer, això? Perquè estem parlant d'un òrgan, ho deia el Javier, estem parlant d'un òrgan que és l'òrgan que vigila les persones que vigilen, no? Què ha de vigilar el vigilat?
No només.
El vigilador.
No només, el Consell General del Poder Judicial té moltes altres funcions. Nomenar, per exemple, magistrats per uns certs tribunals. I això també té la seva importància. D'aquí potser rau el tema. A veure, primer, estem parlant d'un òrgan constitucional, previst a la Constitució. Per tant, atenció. Compte. Segon, el que crec que està en discussió i en debat, com hem pogut veure, és qui controla el Consell General del Poder Judicial, no? I la discussió és eterna, però en qualsevol cas, a nivell comparatiu d'altres estats, doncs hi ha dos models. Que és el model polític, en el qual les cambres parlamentàries nomenen els membres d'aquest òrgan, o no totalment, recordem-ho, perquè només nomenen una part, tant el Congreso com el Senat, però hi ha un altre que no és polític, que és tota la part de els majors magistrats escullen els membres d'aquest tipus d'òrgan. Clar. Hem tingut aquí a Espanya hem tingut diferents formes d'escollir els membres del Consejo General del Poder Judicial, recordo, i s'ha modificat diverses vegades. Per tant, a mi el que em sorprèn una mica és que en aquests moments i en aquestes circumstàncies, de fa 5 anys, des que no està el govern, que el PP posi de manifest que és necessari fer el canvi de la llei, no? Bueno, per què no abans, no? En qualsevol cas, crec que el problema rau en això, en qui controla el Consell General del Poder Judicial. I per mi és un error, no? Jo el que reclamaria, sobretot, i en aquest sentit El que preveu la llei és el que preveu la llei en aquests moments. Fins que no es canviï, fins que no es canviï és el que preveu la llei. Jo el que reclamaria és responsabilitat a totes les forces polítiques. Estem parlant d'un òrgan constitucional. Jo crec que, i més, les dues grans forces polítiques, que més són necessàries pels nomenaments, per les majories que es reclamen, haurien de ser les primeres que fossin molt curoses amb les institucions. I si no ho són, malament rai, perquè si les institucions no respecten, no sabem què hi ha darrere. I no sabem com acaben les coses. Però segur que acaben pitjor, acaben molt pitjor del que actualment està. Per tant, jo el que reclamaria és responsabilitat.
No sé si la Irene i el Javi volen dir alguna cosa més al respecte, perquè vull obrir un altre tema i aquest portarà cua.
Jo torno a dir, és a dir, a dia d'avui està sobre la taula i s'estan negociant moltíssimes coses que van més enllà, inclús del nostre marc legal, i s'està fent un esborrany, no?, d'una futura llei d'amnistia. Per què no fer una llei que permeti el canvi, una llei per canviar el mètode d'elecció dels vocals dels vocals del Consell General del Poder Judicial? És a dir, per què és a dir, quan les coses es bloquegen és culpa del Partit Popular, és a dir, per què no és culpa del Partit Socialista que no li dona la gana de canviar la llei? No. Per què no us dona la gana de canviar la llei?
T'estàs adonant del que estàs plantejant?
Sí,
és a dir,
quan
les normes de funcionament a tu no et van bé, les hem de canviar.
No.
Això és el que estàs proposant.
Escolta, Javi,
és el que estàs proposant, vull dir,
fa moltíssim temps, no, d'ara.
Literalment,
Javi, escolta'm una cosa, mira,
absurd. Estem en un context.
Per què no ho fem ara i no ho fem abans? Perquè, doncs mira, perquè gràcies a Déu la cosa la vida va evolucionant i hem de saber...
Va evolucionar les majories i, quan les majories us deixen de somriure, hem de canviar el sistema
d'elecció. Perquè el 23 de juliol la llei d'amnistia no era possible, era inconstitucional i ara és una llei de convivència
fantàstica. Clar, però és que estàs canviant el tema.
Intento comparar-te, Javi, el teu discurs que estàs fent envers un tema o un altre.
No, perdona, aquí la persona, que està demanant...
Perquè era una cosa bona i ara és dolenta. Doncs, bueno, no, nosaltres fa molt de temps que estem dient que s'ha de canviar...
Al final és un discurs fals que estàs establint.
...del Consell General del Poder Judicial. Si no vol el Partit Socialista...
La majoria,
si estem parlant les dues vegades, segur que no ens escolta ningú. Segur que passa.
Al final, hem de canviar les normes quan les normes no us somriuen a vosaltres. És el que esteu plantejant.
Les normes les canvia el Partit Socialista quan intenta...
No, es canvia. No, les normes són les que són. Les normes són les que són. Consell General del Poder Judicial s'escull amb una majoria reforçada del Congrés i del Senat.
Les normes no és una llei d'amnistia.
I vosaltres voleu...
Les normes no és carregar-se el delicte de malversació. Les normes no és carregar-se el delicte...
Entreies el tema de la... Entenies el tema de la amnistia, no? Jo sé, perquè ho sé, perquè la conec de fa temps, perquè ve en aquest estudi fa temps, que la Irene moltes vegades diu el que pensa i quan no li agrada alguna cosa del seu partit també la diu.
Sí.
Tira'm el tall, José. Isabel Díaz Ayuso.
Qué humillación es tener que pasar por Suiza, por otros escenarios. Qué vergüenza es tener que estar controlados por un comisario político paralegal. Eso no es un comisario, o sea, es un comisario. Verificador lo llaman, a la altura de las FARC, que nos dejan, como si fuéramos dos estados. ¿Hace falta que alguien desde fuera nos tenga que dirigir?
Irene, ¿calía? ¿A la altura de las FARC? ¿Calía?
Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? La pregunta no es calía la reacción... que s'ha tingut sobre... O sigui, això és la conseqüència d'unes decisions polítiques i uns nomenaments per uns mediadors internacionals...
Que et poden no agradar, però la meva pregunta
és que ja no és
calien punt... unes declaracions com aquestes, doncs... vinculant-ho a les FARC?
Bueno, o sigui, probablement no calia. Es poden fer altres comparacions, segurament... Bueno, també s'ha d'entendre que això... Aquestes paraules d'Isabel Díaz Ayuso crec que van ser ahir dia 3 a la manifestació de Madrid, la qual no vaig poder seguir ni vaig estar. Per tant, tampoc les havia escoltat abans, no? Llavors, bueno, s'ha d'entendre també que és en un context i un escenari doncs, de molts manifestants, milers de manifestants que estan fins al gorro, permetem que t'ho digui, de tot el que està passant a Espanya i molta gent des de casa seva igual, no? Igual que moltíssima gent d'esquerra socialistes que estan veient atònits també de que van depositar el vot en un partit que els deia que això no era possible i ara mateix estan veient doncs, que els han mentit a la cara. i segurament aquestes paraules ve de l'exaltació en aquell moment, no? Sí que és veritat que s'ha posat com a mediador un diplomàtic, el diplomàtic salvadoreño, especialista entre guerrilles, terrorisme i demés, i clar, dius, calia? Pues, probablement no, però clar, probablement aquesta reacció ha sigut perquè és que t'estan donant motius i t'ho estan donant en bandeja de que la Isabel Díaz Ayuso o qualsevol altre líder de l'oposició faci aquest tipus de declaracions, perquè és que escollir precisament aquest mediador internacional. I després la qüestió no és què ha dit Isabel Díaz Ayuso en una manifestació o una concentració ahir diumenge a Madrid. És que és el que estem veient de com qüestions nacionals de país, d'un govern d'Espanya, no d'un partit, que s'estan anant en nom del govern d'Espanya, com s'està...
No és veritat.
No, llavors, què està fent? És que, clar, Javi, és que ens està... Jo crec...
S'asseuen com a partits.
No, Javi, no compris l'argumentari del teu partit, sisplau. S'està sentant com a govern d'Espanya no. Perquè s'està intentant fer una llei d'amnistia i un possible autorreferèndum, un referèndum d'autodeterminació
no,
el dia de demà a Catalunya, que el batejareu com vulgueu dir, i s'està fent com a partit socialista, però qui governa en aquest moment a Espanya és el Partit Socialista. Llavors, s'està anant com a partit socialista i com a govern d'Espanya, perquè Santos Cerdán ja va ser el que va negociar a Brussel·les, a Waterloo, amb el pròfug de Puigdemont, amb el que us veu sentar les condicions per la investidura de Sánchez. Llavors, si us plau, deixeu de mentir i digueu les coses com són. És a dir, el senyor Óscar Puentes, ministre de Transportes, ja se li va anar l'altre dia a Ràdio Televisió Espanyola, al 24 Hores, el perquè de totes aquestes qüestions. I és perquè l'aritmètica no sortia si això no li donava als nacionalistes independentistes. No? Llavors,
no,
al final, ho heu dit vosaltres mateixos en directe a la televisió, és a dir, Javi, no m'acusis de dir coses que no són.
No, simplement...
Vosaltres mateixos com a govern d'Espanya.
Junts per Catalunya demanava que hi hagués una taula entre Junts i el govern d'Espanya, i en cap cas s'ha acceptat. S'ha deixat claríssim que havia de ser una taula de partits. Des del primer moment és una taula de partits. I el Partit Popular el que està fent és posar obstacles a la convivència. A més, és que arribar al punt de la convivència acabarà beneficiant el Partit Popular. Perquè el Partit Popular, quan surt el resultat de les eleccions, Junts era una força moderada, apel·laven a la moderació de Junts, ara de sobte és el pròfugo Puigdemont que acabarà amb la unitat de la nació.
Ara, Javi, et sentia dir per sota abans, no hi haurà referèndum, eh?
No hi haurà referèndum d'autodeterminació. Això està fora de la taula. Al final, el que es vol parlar aquí és de a quin grau de convivència s'acaba arribant. És que no hi ha cap altre debat.
I per què ho feu a Ginebra? Digue'm, per què? És que la meva pregunta és per què a Ginebra i no a Teruel? Javi, per què? És que, clar, no, és que per què? Per què? Per què a Ginebra? A veure, per què a Ginebra?
Sí. I per què Aznar es va reunir a Suïssa amb ETA?
Que Aznar tenies 3 anys, potser, o menys. És que, de veritat, per què a dia d'avui jo tenia 6? És que, clar, no, és que estem parlant de les qüestions actuals. És a dir, per què s'estan reunint a Ginebra i no a Teruel? Per què? Això és el que vol sentir la societat espanyola i també els vostres votants. Ho agrairan.
La societat espanyola el que vol és que se solucionin els seus problemes en el seu dia a dia.
Per què s'està reunint el Partit Socialista a Ginebra? Per què?
Que tenia paraula el Javi fa estona i no puc parlar.
No, és que no respon. És que, clar, ens està intentant mentir dient que això és una reunió de partits per parlar de la convivència. Per parlar de la convivència, tu ens reunim a Ginebra?
Ha quedat clara la posició, Javi.
Clar, és que, home, és que no hi ha pitjor cosa que tractar els oients de la societat de tontos.
No, simplement, o sigui, aquell que s'està proposant és un diàleg entre formacions polítiques, ara es parlava també, no?, de que hi hauria diàleg també amb Esquerra Republicana, per assolir un grau de convivència que ens permeti passar a una nova fase que a Catalunya jo crec que ens mereixem tots. Ens mereixem ja que s'acabi la bronca. Ja sé que vosaltres viviu molt bé de la bronca, ja sé que vosaltres sense la bronca no seríeu res, ja sé que sense l'odi, no?, a una part de Catalunya vosaltres no seríeu res, però nosaltres el que volem precisament és la convivència entre catalans, perquè això és un conflicte entre catalans, entre els catalans independentistes i els no independentistes. No és un conflicte Catalunya-Espanya, és un conflicte entre els catalans independentistes i els no independentistes, i el que volem és solucionar aquest conflicte, girar full, passar pàgina i fer-ho a través del diàleg i la concòrdia i el pacte.
Jo no tinc cap problema amb els meus amics independentistes. Què m'estàs dient? Que jo tinc un problema amb els meus amics que no són que són independentistes?
Però aquest també era el relat del Partit Popular.
Els teus amics
no. El relat del Partit Popular no és el relat, t'ho dic jo ara mateix. El relat és que hi ha una part de la classe política catalana que està incentivant i posant foc a un conflicte que no existeix dintre de Catalunya. Perquè aquest conflicte, fins que va arribar el senyor Artur Mas, no existia, perquè l'independentisme era el que era.
Però fins fa poc el Partit Popular també deia el conflicte entre catalans.
Però perquè ha sigut derivat d'una classe política catalana. Però al final, òbviament, sí que és veritat que hi ha una divisió entre catalans, però qui ha fet aquesta divisió? Perquè jo tota la vida he pogut estar a Catalunya sense cap tipus de problema fins que es van incendiar els carrers per part de la classe política catalana.
Vosaltres no heu contribuït a la convivència. Vale. No heu contribuït a la convivència. De fet, només hi ha hagut dos intents de referèndum d'autodeterminació sota un mandat del govern popular, del Partit Popular.
Li deixeu 10 segons al Toni, pobre, que... Toni...
Faig resum, també?
Sisplau.
A veure, jo entenc... Jo valoro positivament el fet que el Partit Socialista hagi posat sobre la taula l'amnistia. Ho valoro positivament. Sigui per necessitat de vots o sigui per convenciment, que és més el primer que el segon. Entenc, a part de l'electorat i de la societat espanyola, que pot compartir el que diu la Irene. Ho entenc, perquè és molt però... complex a tot plegat. En tot cas, crec que en algun moment els catalans votarem alguna cosa.
Toni Vico, Irene Pardo, Javi Rodríguez, moltíssimes gràcies a tots tres per participar i que vagi bé.